comença el Get i Jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Get i Jugues amb Elena de Diego.
Què tal? Molt bon dia. Com esteu? Benvinguts a aquest Get i Jugues del dijous 9 de juliol. Un Get i Jugues que avui durarà una horeta. Fins la una us explicarem totes les novetats esportives del dia, perquè avui en poc més d'una hora podrem, poc menys d'una hora, podrem escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio d'aquest 2026. Això serà a la una amb la Marina Fernández. Ara de moment toca Get i Jugues amb un nom propi, amb el que obrim el programa, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, de 24 anys, i que el Barça, especialment interessats Deco i Hansi Flick, treballen per fer-lo jugador blaugrana.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'ha informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Després d'Anthony Gordon, tot apunta que Karim Adeyemi acabarà sent el segon reforç del Barça en aquest mercat d'estiu. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal, Elena? Molt bon dia.
Ens explicaves que sembla que ja està tota la maquinària en marxa perquè Adeyemi acabi sent jugador blaugrana.
Sí, tant la maquinària està en marxa que fins i tot podem explicar que ja hi ha un acord amb el futbolista. Els termes personals, normalment, quan un jugador vol venir, vol anar a un club, és el més fàcil de fer. En principi, Adeyemi que podria firmar un contracte amb el Barça per les properes 5 temporades, amb ell està tot acordat, salari també, els termes en quant a temporades. El que no està encara tancat és l'acord amb el Borussia Dortmund, però va per bon camí. Ahir va explicar ja Romero a Gigantes, va ser el primer a treure el nom a la matinada. Una operació que fa temps que, pel que ens expliquen, que s'està fent. A Karim Adeyemi, que té 24 anys, acaba contracte el 2027, és a dir, no ha volgut renovar amb el Dortmund, i si no renovar amb el Dortmund l'han de vendre, perquè si no la temporada que ve acabaria marxant gratis, a partir del gener podria marxar gratis. És una situació similar, perquè s'entengui, a la que té Ferran Torres aquí amb el Barça. Adeyemi li ha traslladat al Dortmund que la seva voluntat és fitxar pel Barça. Hansi Flick el coneix a la perfecció, l'ha tingut de fet amb Alemanya. És veritat que Adeyemi aquesta temporada no ha estat del tot bé i que ha tingut un cop bastant dur el fet de no ser convocat al Mundial, però pel que ens interessa, el Barça, que ha fet una primera oferta al voltant dels 20 milions d'euros, el Dortmund, que en va pagar 33 el 2022 del Salzburg, vol una mica més, però evidentment la força, la paella pel mànec la pot tenir més el Barça, perquè és conscient el Dortmund que si no el ven ara, i el jugador ja els ha comunicat que no vol renovar, si no el venen ara acabarà haurà de marxar gratis a partir del gener.
I Nil, és un altre nom que Deco ha estat cuinant pràcticament en silenci, similar al cas d'Anthony Gordon. Sí que és veritat que havia sortit el nom als mitjans de comunicació, però no ha estat una operació airejada públicament.
No ha estat una operació airejada públicament, i a més és una operació que desquadra bastant a l'entorn, no? Perquè tothom tenia molt i molt clar que hi havia aquest objectiu prioritari, que continua sent el mateix, que és el de Julián Álvarez, però sempre s'havia traslladat, a més des del club, que sense sortides no hi hauria entrades. La informació continua sent més o menys la mateixa, és a dir, que aquesta arribada de Karim Adeyemi el que ha de fer és que hi hagi algú que surti. Roni Bargi ja m'ha explicat al llarg dels últims mesos que té números de poder marxar. De fet, amb aquesta arribada jo crec que les portes se li tanquen al complet. Continua havent-hi la situació de Rafinha, que el més probable és que sigui l'any que ve, no ara, que marxi, però amb aquelles especulacions que van sortir des de Brasil amb problemes econòmics, l'estiu serà llarg, i està clar que aquesta arribada, i més amb el discurs que sempre ha mantingut el club, que sense sortides no hi hauria arribades, fa que s'hagi d'estar molt atent i que és probable que hi hagi més sorpreses en aquest mercat.
Perquè ens deies que l'objectiu prioritari segueix sent el davanter. Això no condiciona, Adeyemi, no condiciona la possible arribada d'un nou de possible arribada de Julián Álvarez.
Sí, de fet, a dia d'avui el club continua confirmant, continua assegurant, només té al cap Julián Álvarez, fins que s'esvaeixin totes les opcions. Aquest serà l'objectiu que tindrà el Barça, per tant, a dia d'avui i després de que s'acabi el Mundial, el Barça continuarà negociant amb l'Atlètic de Madrid o intentarà negociar amb l'Atlètic de Madrid per l'arribada de Julián. Operació completament independent, la de Adeyemi i la de Julián Álvarez, que ara mateix el Barça el vol igual i farà tot el que pugui perquè estigui a les ordres de Hansi Flick.
Qui més ha vist jugar en aquesta casa, Karim Adeyemi, ja sabeu que és el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal, Bruno? Bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Creus que encerta el Barça escollint l'extrem alemany, escollint Karim Adeyemi?
Doncs sí, si s'acabés confirmant, em semblaria una incorporació interessant. Crec que és un bon davanter, un jugador rapidíssim, molt bo en la tècnica a l'hora de desmarcar-se, que té bon colpeig amb les dues cames, realment pot jugar a qualsevol de les dues bandes i també com a davanter centre. És veritat que jo no el veig tant com a davanter de referència, però té moltes coses que el futbol de Hansi Flick li van molt bé. Aquesta capacitat per fer esforços, repetir esforços de màxima intensitat, la capacitat per desmarcar-se, la velocitat. Em sembla que hi ha moltes coses de Adeyemi que em quadren absolutament amb la idea de joc de Hansi Flick. Em sembla una mica estrany si el Barça no acaba fitxant cap davanter centre, que les possibles eleccions puguin ser només a partir d'ara Ferran, Adeyemi o Gordon, que són tres jugadors que poden jugar en aquesta posició, però segurament només en el cas de Ferran ara mateix és la seva posició ideal, però crec que és un jugador que pot acabar explotant, que no ho ha fet encara, però té només 24 anys i molt de potencial. Crec que és un futbolista molt, molt a tenir en compte perquè sempre ha tingut un gran potencial.
Un jugador jove, com en recorda ara el Bruno, amb aquests 24 anys, li falta un any de contracte amb el Borussia Dortmund i, com ens apuntava el Nil, doncs el Barça, que ja hauria acordat poder-lo fitxar per 5 temporades, tot acordat amb el jugador, ara en marxa la negociació entre els clubs, entre el Barça i el Borussia. Moltes gràcies, Bruno.
Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
Per poder atacar fitxatges com el de Karim Adeyemi, el que us podem explicar a SER Catalunya és que el Barça demanarà un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quins són els detalls exacte d'aquest nou crèdit que demanarà el Barça?
Sí, ho has dit bé. Ha demanat un nou crèdit de 210 milions d'euros, que 105 d'aquests milions arribaran ara al mes de juliol i 105 ho faran al mes de novembre. Això no és un crèdit, diguem-ne, normal, sinó que és un avançament de diners pel que ha de cobrar el Barça de drets televisius d'aquests propers anys. És una mena d'hipoteca d'una sèrie de drets televisius. Uh-huh. El Barça els cobrarà abans i ho farà doncs, per fer front a fitxatges, segons ens han explicat fons del club, pel mercat. Ens diuen que s'ha de fitxar ara perquè pràcticament has de fer-ho ara per dues temporades perquè l'any vinent amb el retorn a Montjuïc es tornaran a reduir els ingressos i tornaran a estar accedits a Fair Play, per tant s'ha de fer ara, diguem-ne, com dos mercats en aquest mateix estiu. Això, recordar que va a banda del nou finançament del Camp Nou, és a dir, ja vam explicar que el Barça demanaria més diners per afrontar la reforma del Camp Nou perquè s'han esgotat i s'han de demanar més diners, doncs això va a banda, són 210 milions d'euros que van a banda i ho has de demanar perquè tens tensions de tresoreria. El que ens expliquen és que com que portes també un retard important amb el Camp Nou i amb aquest retard no t'està generant al Camp Nou els ingressos previstos, llavors doncs estàs ja pagant també interessos i tornant al préstec, això genera tensions de tresoreria i s'ha de demanar aquest préstec de 210 milions d'euros per fer front a les operacions d'aquests propers mesos, sobretot pels fitxatges.
De les operacions dels propers mesos, perquè no inclouen a Gordon, no? I Solde, aquests 210 milions?
No. És una cosa que ja està passada, diguem-ne. És de l'exercici econòmic anterior. No entraria Gordon aquí, perquè Gordon va entrar a l'exercici econòmic 25-26 i, per tant, doncs no entraria aquí.
i Nil, aquests 210 milions, a banda de poder atacar aquest fitxatge, com el de Karim Adeyemi, que hem explicat ara en aquests minuts, per qui més serien? Per qui, amb qui treballa el Barça?
Es fa complicat de dir, perquè a vegades amb els fitxatges es pot aplaçar, es poden pagar terminis, però clar, en principi hem de tenir en compte que en aquests 210 milions d'euros hi hauria d'entrar Karim Adeyemi, també João Cancelo, que és un altre dels futbolistes que el Barça té pràcticament tancats, evidentment la cirereta del pastís, que és qui vol el Barça, Julián Álvarez. I més enllà d'això, també ho ha explicat el Keti Jugas, el Barça continua atent a moltes situacions, com ha pogut donar-se ara de Karim Adeyemi, la d'un defensa central esquerrà. Hansi Flick va dir que no és la seva prioritat, però el Barça i Deco continuen restejant, i més si tenim en compte que, com explica en Solde, la temporada que ve serà més complicat fitxar, per tant, l'esquema més o menys podria anar amb Julián, Adeyemi, també, evidentment, João Cancelo, i a l'espera que pugui aparèixer alguna situació més de mercat que el Barça li pugui interessar i pugui afrontar amb aquests diners.
Aquests 210 milions d'euros que demanaria el Barça per poder fitxar durant aquest mercat d'estiu, Solde, el dia en què el Barça ha fet públic un informe de l'agència internacional Morningstar de BRS, en el qual es certifica l'increment de l'endeutament del club, sobretot causat per aquest retard que parlàvem ara de les obres al Camp Nou, però és cert que aquest informe manté una bona perspectiva de futur econòmica pel Barça.
Sí, sí, sí. Diguem-ne que és, entre cometes, veure la llum al final del túnel. Encara ets dins del túnel, però vas veient la llum cap al final. Morningstar el que diu és que aquesta qualificació passa de positiva a estable, bàsicament perquè la reducció del deute que s'ha de fer s'ha anat endarrerint, sobretot a causa també dels retards en l'obra del Camp Nou. Avança Morningstar que hi haurà un augment del finançament en uns 300 milions, és allò que dèiem del nou finançament que ha de demanar el Barça, de l'augment del finançament, que Morningstar la calcula en 300 milions, nosaltres hem consultat i ens diuen que no està decidit que siguin 300 milions, poden ser més, també poden ser menys, tot i que és pràcticament descartable, que siguin menys, però que poden ser 300 o poden ser una altra xifra. I això, doncs, diu Morningstar que tot aquest crèdit que no s'ha tornat afableix el flux de caixa per retornar aquest deute. Això sí, el que dèiem, considera que aquesta situació ara mateix és temporal, es preveu una millora a partir del 2028, quan l'estadi estigui en ple funcionament, calculen que hi hauran aproximadament uns 1.200 milions d'ingressos al Barça, i evidentment et recorda Morningstar en aquest informe que el Barça és una marca reconeguda a escala mundial, que té un posicionament molt fort a nivell comercial, una alta generació d'ingressos, i que evidentment aquestes fortaleses fan que el Barça doncs, pugui recuperar aquest deute a mig termini.
Doncs ja ho escolteu, ens ho expliquen l'Adrià Soldevila i el Nil Solà. Bona perspectiva econòmica a mig termini pel Barça, que aquest estiu demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar aquest mercat de fitxatges d'estiu. Entre ells, el nom de Karim Adeyemi, que seria l'objectiu del Barça de les properes setmanes. Moltes gràcies, Solde. Gràcies, Nil.
Abraçada, fins ara.
El Mundial de Futbol, el Net i Jugues.
Avui es juga el primer partit de quarts de final del Mundial entre França i Marroc. Demà serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se per a la que serien les segones semifinals a la història d'Espanya. 12 i 18 a Catalunya, 3 i 18 a Los Angeles, a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Avui serà, Santi, un dia de prèvia, amb roda de premsa del seleccionador, també d'alguns jugadors, però a les darreres hores també ha parlat un dels homes més en forma de l'equip de la Fuente.
Primer Dani Olmo, en roda de premsa, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, que va parlar sobre la seva connexió especial amb Lamine Yamal.
La connexió que tengo con él es... Bueno, yo creo que se ve... dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues, nos va a dar muchísimo más también.
Dani Olmo, que està convençut que l'equip només pensarà en Bèlgica, que no està pensant ja en les semifinals abans de superar els quarts de final, tot i que el rival segurament és més assequible que Portugal als vuitens de final, i que va treure la seva vena reivindicativa. Diu Dani Olmo que tota la seva carrera ha hagut de demostrar més que la resta.
Sí, yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
Un Dani Olmo, el déu d'Espanya, que si no hi ha un canvi d'última hora a l'11, serà titular al partit contra Bèlgica.
Apunta titular Dani Olmo, que reivindica, i Santi, també hem pogut escoltar a les darreres hores a Lamine Yamal.
Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, Lamine Yamal ha explicat que si no hem vist la millor versió de Lamine Yamal és perquè encara necessita agafar ritme.
Bueno, aparte de eso, es seguir jugando. Y llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando llevaba siete partidos y yo jugando. Entonces, seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y obviamente va a llegar ese partido.
Ho diu clar Lamine Yamal, que també ha deixat clar que li és igual les crítiques i el que es digui d'ell fora del terreny de joc, i que l'equip està amb moltíssimes ganes d'afrontar doncs un dels partits més importants de la història d'Espanya, perquè fixa't que si es superen els quarts de final serà la segona semifinal a la qual arriba Espanya a la història dels seus mundials. Es diu aviat, però està a les portes d'Espanya de tornar a fer història.
A les portes de tornar a fer història, veurem si amb el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial, que reconeix el propi jugador que encara no ha arribat. Santi, ja saps que aquí al Que t'hi juga som molt fans de les teves batalletes. Explica'n algunes de les teves.
Doncs sí, mira, avui, com som a Los Angeles, com no pot ser d'una altra manera, us porto cap a Hollywood.
And the Oscar goes to...
Perquè hi va haver control, sorpresa, antidòping, i després de fer-lo van anar els futbolistes i part de l'expedició de la selecció espanyola a veure el Passeig de la Fama, les lletres de Hollywood de la muntanya, vaja, el que es fa quan s'està a una ciutat com Los Angeles, que és una de les ciutats més glamuroses del planeta. I va cridar molt l'atenció que entre totes les estrelles que hi ha a la vorera del Passeig de la Fama, del Walk of Fame de Hollywood, hi ha una que està malmesa, que fins i tot està bunyegada, que s'han trencat el marbre, que està guixada, que té insults, que té escrits contra la persona d'aquesta estrella. Sabeu qui és? No podia ser un altre. Donald Trump.
Ara que penso, tampoc és massa sorpresa. I el que no ens ha explicat el Santi és que ell també ha anat a fer-se la foto amb les lletres de Hollywood. L'hem vist amb tot l'equip de la cadena SER, amb l'Anton Meana, amb el Javier Raez, fent una mica de turisme. Clar que sí, que porten un mes al Mundial i també va haver una mica de pausa. Gràcies, Santi. Tornem demà. Això des de Califòrnia, perquè aquí a Barcelona, aquest migdia, Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Helena.
El Barça ha presentat la renovació del tècnic del femení, Pere Romeu, fins al 2028.
Sí, l'ha signat Pere Romeu aquest matí, fa poc més d'una hora, a les oficines del club aquí al costat del Camp Nou, amb el president Laporta. Pere Romeu renova fins al 2028. Són dues temporades més per un tècnic que ve de guanyar-ho tot aquesta temporada, Champions inclosa, però que ha viscut també la sortida de quatre jugadores importants. De fet, ahir ja es va presentar Alexia Putellas amb el seu nou club, al London City, després en parlarem, però de cara al mercat de fitxatges, un dels temes dels quals ha parlat Pere Romeu, ha dit que tanca la porta a més sortides i, en canvi, l'obre a fitxatges, sobretot en la línia defensiva i a l'atac.
Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió del, com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
Per tant, fitxatges a la línia defensiva i a l'atac, és el que demana Pere Romeu a la direcció esportiva. També ha dit que Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón estan renovades, tot i que el procés de signar el contracte s'està allargant. La veritat, estem ja a primera setmana de juliol i encara no s'ha fet oficial les seves renovacions, però en aquest sentit Pere Romeu ha donat calma amb la situació i creu, sobretot, que de cara a la pròxima temporada serà molt important que les jugadores que han quedat a l'equip facin un pas endavant, i que és conscient que li haurà de demanar molta responsabilitat a jugadores molt joves.
Doncs veurem què depara en aquestes dues properes temporades en les que Pere Romeu seguirà com a mínim liderant el Barça. De fet, Anna Caroline Graham Hansen ens explicava aquí a Ser Catalunya el llapis de memòria amb el Jordi Manau fa uns dies, que ella, amb això de liderar l'equip, que també ens destacava també la Catacoll, no?, a Patri Guijarro, que l'assenyalaven a ella com la capitana, encara que no sigui la primera, la que haurà de liderar aquesta nova generació de futbolistes.
Sí, de fet, mira, jo li he preguntat per Patri Guijarro a Pere Romeu i ell m'ha respost que Patri ja porta temps liderant l'equip, fent-ho d'una manera silenciosa, d'una manera força invisible, però aquest any haurà de donar un pas endavant, sobretot en el que seria més el parlar, el de donar la cara en tot el tema quan, per exemple, pugui haver-hi alguna derrota o moments complicats, però futbolistes com Vicky López, com Clara Serra Jordi, serà qui se'ls demanarà doncs, que agafin un rol que en condicions diferents segurament no ho haurien de fer, però les baixes són importants i, per tant, liderar amb les noves generacions és el que li toca al Barça femení de Pere Romeu.
Una de les baixes és, com deia l'Anna, la d'Alexia Putellas, ja nova jugadora del London City. Després ens ho expliques, Anna, no marxis, aguanta, que ara hem de repassar l'actualitat. Abans, suposo que el president Laporta deu haver anat amb Pere Romeu, jo crec, a celebrar-ho.
Escolta, si em permets un moment, he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Manar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Manar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a manar75.es. Marta!
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Martí Junca, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Helena.
Avui al Mundial, primer partit dels quarts de final, França-Marroc.
Revalidació de la semifinal del Mundial del 2022 i un partit que va amb cua pels incidents que podria provocar, sobretot a París. Recordar que aquell 2022 hi va haver 167 detinguts. Andrés Onrubia, company de la Cera a la capital francesa, explica que s'ha establert un dispositiu policial per blindar la ciutat, prohibint el material pirotècnic i els focs artificials. Un partit envoltat també per un altre aspecte extrafutbolístic: els comentaris racistes de la senadora paraguaia Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, que segons Deschamps està bé.
Kylian está bien a nivel mental, es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana.
Més enllà del Mundial, Martí, també hi ha una altra competició a nivell internacional, a nivell de seleccions en marxa, és l'Europeu Sub-19.
Sí, és notícia perquè Espanya s'ha plantat a la final seguint els passos al Mundial, de moment, de l'absoluta, sense encaixar cap gol. Aquesta nit, 3-0 contra Croàcia, amb gol de Xavi Espart.
El Girona fa oficial el tercer fitxatge de la temporada.
Es tracta del migcampista del Burgos, Ivan Morante, que arriba lliure. El jugador de León destaca aquestes com les seves principals qualitats.
Creo que soy un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
També a segona, el Sabadell oficialitza Yanis Rahmani, davanter procedent del Cartagena, amb quasi 180 partits a la categoria.
En bàsquet, Isaac Nogués torna al Joventut.
L'escorta que fins ara era València Bàsquet torna a casa, a Badalona, on s'havia format fins als 19 anys i firma per dues temporades.
I al Tour, el nostre tècnic Willy Arnal ho celebra enormement. Avui hi ha Tourmalet.
Una de les etapes més mítiques, quasi 190 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell. Traen es manté líder amb Pogacar i Vingegaard a 7 minuts i 53 de distància.
Gràcies, Martí.
Adéu.
El quiosc del Marcos.
Marcos, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. Otra historia, ese es el título de la portada del diario El Equipo, para ilustrar la información del Francia-Marruecos que abre esta noche los cuartos de final de la Copa del Mundo. Después del combate eléctrico contra Paraguay, la Francia se reencuentra con Marruecos, un equipo ya hecho que conoce muy bien después de haberlo eliminado en las semifinales del Mundial 2022 por 2-0, se lee en este diario. Un gran duelo entre amigos para buscar una plaza en las semifinales, sostiene Le Parisien. Les Bleus, de verdad, se ponen manos a la obra, escribe Le Figaro. Kylian Mbappé, un líder comprometido dentro y fuera del campo durante el Mundial. Un patrón. Su altruismo contrasta notablemente con las críticas a su supuesto individualismo, escribe Alexandre Lemaire desde Boston para el diario francés Le Monde.
Gràcies, Marcos. Aquest França-Marroc arrenca a les 10 del vespre. Ja sabeu que podreu seguir aquest partit, com sempre, al Carrusel Deportiu aquí a la SER. I a Sier, ara ens fas de saissó, ja ens estem acostumant. Quasi aquesta absència del Xavi, el que trobem molt a faltar, però que ara està de vacances content a Calella. I avui què és el que ens destaques, a Sier?
Doncs avui us destaco les audiències dels Estats Units, perquè els Estats Units van quedar eliminats del Mundial amb una golejada dura contra Bèlgica, 1-4 a Seattle, que va tancar el somni dels anfitrions. Però la notícia curiosa és que mentre l'equip de Pochettino s'enfonsava al camp, el futbol feia història a la televisió nord-americana. Més de 30 milions d'espectadors van seguir el partit per la Fox, amb un pic de gairebé 37, en el que ja és el partit de futbol més vist de la història dels Estats Units. Per posar un context, les xifres van superar les dades de les últimes finals de l'NBA, entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que van tenir una mitjana de 20,6 milions d'espectadors, en el que és un altre senyal de com el que ells diuen el soccer està creixent als Estats Units.
I això que tampoc va ser un partit igualat, que va ser una golejada de Bèlgica. Gràcies, Asier.
Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Arroba que t'hi jugues.
Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Elena.
Estan animats avui els oients del que t'hi jugues?
Segueixen molt preocupats per qui fitxem a davant de tot. En David diu que falta un nou urgentment i que Julián està sobrevalorat i que no ho veu clar. I en Roberto demana que es pronunciïn tots ells, aviam qui veuen com a nou. Ell proposa que si ha de ser espanyol sigui Oyarzábal i que si ha de ser estranger que sigui Muriqui. I creu que Julián no està destacant al Mundial i que no ens hem de gastar 100 milions. I un altre gent li contesta que, des de la seva ignorància, Mikel Oyarzábal no sent que sigui el que hem de fitxar per la posició de nou. Per tant, continua la preocupació sobre qui fitxem.
Hi ha divisió entre els oients que ens seguiu al YouTube del Què t'hi jugues. 12 i 32, seguim endavant.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
Què t'hi jugues?
Així sonava l'adeu d'Alexia Putellas al Barça després de 14 temporades. I Anna Palet, segueixes per aquí?
Hola, què tal? Sí, per aquí segueixo.
Ahir es va fer estrany veure-la amb una altra samarreta, però ja va ser presentada com a nova jugadora del London City, això sí, amb un acte a Nova York.
Sí, ens haurem d'anar acostumant a veure Alexia Putellas vestida de blau cel i no de blaugrana, que era el que havíem vist tota la vida. De fet, és que és la primera vegada que Alexia jugarà fora d'Espanya, que també es farà molt estrany de veure. I aquesta presentació amb el London City va ser en un acte molt ambiciós a Manhattan, a Nova York, i les protagonistes van ser, evidentment, la jugadora, Alexia, però també la propietària del seu nou club, Michelle Kang, amb qui va compartir una conversa llarga i distesa. Recordem que Michelle Kang també és propietària de l'Olímpic Lió, entre d'altres, que ha signat Alexia per les pròximes 3 temporades i que de moment, en la següent, de moment, segur no jugarà contra el Barça perquè el London City no està classificat per la Champions. Però això, atenció, no preocupa Alexia el fet de no jugar a competició europea perquè el que vol és competir cada cap de setmana.
En la meva opinió, la Lliga Anglesa està fent un pas endavant. Per mi és la Lliga més competitiva i has de donar el teu 100% partit rere partit. A jugadores que som competitives ens encanta això. Això va ser un dels motius de la meva decisió.
És una mala notícia que una jugadora, una icona com Alexia, doncs busqui competitivitat fora de la Lliga Espanyola, fora de la Lliga F. I com s'ha cuinat, és el que es pregunta molta gent, aquest fitxatge. Ahir vam veure molta complicitat entre Michelle Kang i Alexia Putellas. Doncs ens hem de situar el 2022 a Miami en un sopar que comparteixen la jugadora i la propietària en aquell moment de l'Olímpic de Lió.
Vull explicar que ens vam trobar fa 4 anys, abans que ella comencés tots aquests projectes. Ella volia saber què era important per les jugadores i després d'aquesta conversa em va dir «Tinc aquest projecte en ment». Després jo vaig estar pendent de si tot el que ella deia passava. Per mi això va ser un gran punt, perquè no eren només paraules, eren fets.
Doncs ara ja amb Alexia Putellas presentada com a nova jugadora del London City, ens haurem d'acostumar a veure-la jugant de moment a la Lliga Anglesa i qui sap si en un futur, no com a mínim aquesta pròxima temporada, enfrontant-se contra el Barça.
Deies ara, parlaves, Anna, d'aquesta empresària nascuda a Corea, formada als Estats Units, Michelle Kang, que ahir, propietària del London City, ahir deia, em feia gràcia perquè deia, quan li donaven pas a l'acte aquest de presentació d'Alexia Putellas, deia, deixeu-me gaudir d'aquest moment, no? Com abans de començar a parlar d'aquesta imatge, després de deies ara, 4 anys d'haver parlat amb ella per primera vegada, de poder-la tenir allà asseguda, ja com a nova jugadora d'una de les seves franquícies, que és el London City. D'on surt, Anna, exactament aquest equip?
Doncs el London City, que entenc que pel públic general sigui poc conegut, és un equip que es crea el 2019, per tant, pràcticament no té història, que això pel que ens han explicat doncs era també un fet que va sumar positivament a la decisió d'Alexia, perquè tampoc es volia vincular amb una gran marca, amb un gran club, com per exemple podria haver sigut l'Arsenal. Es crea el London City el 2019 i el 2023 és quan l'adquireix Michelle Kang, quan el suma al seu conglomerat de clubs, i en una temporada, només en una temporada, aconsegueix l'ascens a primera divisió anglesa, això sí, amb unes pèrdues properes als 10 milions d'euros, per tant, wow. Ja veiem que el cop de talonari no és un problema per Michelle Kang, que té uns objectius, els té a curt termini, i per tant, doncs, tots els recursos que calgui destinar per aconseguir aquests objectius ho farà, i ara el London City, doncs, en aquesta primera temporada que ha viscut a primera divisió, ha quedat 6è classificat, però estan fent un equip que, sens dubte, apunta a poder ser un dels clubs candidats a guanyar la Lliga Anglesa ja aquesta propera temporada, en concret amb Alexia Putellas com a principal estrella.
Sense cap mena de dubte, Anna, Alexia Putellas ha estat la cirereta del pastís per Michelle Kang, que porta molt de temps fixant-se amb el Barça. De fet, són molts els professionals, no només jugadores, que ha fitxat per treballar pels seus clubs.
Sí, mira, prop d'una vintena, si fem el recompte, és una barbaritat. Michelle Kang doncs, ha vist com el Barça hi havia un model d'èxit, ho ha vist a les seves pròpies cans, perquè ja són dues finals que el Barça li ha guanyat al Lió de la Champions, i ha volgut replicar d'alguna manera aquest model guanyador, no només doncs, copiant certs mètodes, sinó directament fitxant els seus professionals. Per exemple, Jonathan Giraldez, quan el va fitxar primer pel Washington Spirit, però ara ja a l'Olímpic de Lió, també amb la figura de Marc que el Zubizarreta, que és molt important dins del grup perquè, diguem-ne, que és el director esportiu de tots els clubs. Cada club doncs, té després els seus professionals, però Markel Zubizarreta, qui va ser l'arquitecte d'aquest Barça guanyador durant 8 temporades, ara treballa per Michelle Kang i treballa com a supervisor de tots els clubs. A l'Olímpic de Lió hi ha jugadores exblaugranes com Ingrid Engen, al London també, l'última Alexia Putellas, s'hi sumarà Mapi León, però és que ja hi havia Jana Fernández, Lucía Corrales i Maria Pérez, i també doncs, hi ha professionals d'altres àmbits, com pot ser Gonzalo Rodríguez, aquí era delegat del Barça, ara és el general manager del London City, també ha fitxat professionals en l'àmbit de l'scouting, com Daniel Sánchez, en l'àmbit del Big Data, com Raúl Peláez o Arnau Turk, i també gent de l'staff tècnic, sobretot a l'Olímpic de Lió, on Jonathan Giraldez es va endur a Toni Gordo, Andrés González o Sergi Uclés, entre d'altres. Per tant, és un projecte, el de Michelle Kang, que té molt accent blaugrana.
Molt i molt, eh? Més d'una vintena de professionals, com deia, com en recordava ara l'Anna. I per entendre millor aquesta manera de treballar de l'empresa de Michel Kang, has parlat amb un entrenador català que hi forma part del grup.
Sí, és l'Adrià González. Ell va ser entrenador de l'Espanyol fins que Jonathan Giraldez el va trucar per unir-se amb ell a l'aventura de Washington Spirit, i quan Jonathan va marxar al Lyon, doncs des d'aquell moment ja l'Adrià està com a primer entrenador del Washington. Ens explica com és Michel Kang en les distàncies curtes.
Costa trobar temps per estar amb ella, perquè és una persona que la veritat que no sé com s'ho fa. Està tot arreu, amb molts projectes, amb una mentalitat de canvi, de sempre d'anar per davant, no? De ser pionera a l'hora de provocar canvis, en aquest sentit, en el món de l'esport femení. Sento que vol deixar la seva impremta de dir, hòstia, el dia de demà he pogut construir alguna cosa diferent, he pogut canviar. És una persona, jo crec que revolucionària, que sempre doncs vol el millor per les esportistes, és un referent i també una inspiració.
Adrián González, tècnic del Washington Spirit, club del qual forma part de la propietat de Michel Kang, parlant d'ella com a referent i com una persona revolucionària, i també ens explica com conviuen tres clubs al final tan diferents com són el Lyon a França, el London a Anglaterra i el Washington Spirit als Estats Units en un mateix conglomerat.
Per exemple, veiem el London City, que al final és un equip nou, que en construcció és un projecte que necessitarà temps. Lyon, doncs, estem parlant de probablement, si no el millor, un dels millors equips de futbol femení per història, per passat, per present. I aquí, doncs, un club, no diria nou, però amb un projecte molt ambiciós. I jo crec que cada club té una mica la seva idiosincràsia, no? Però evidentment que la idea és seguir creixent. Això seria una pregunta per Michel, però jo estic segur que ella vol continuar creixent, expandint aquesta idea també a diferents mercats, diferents països i ser un referent.
Ens queda clar amb el fitxatge d'Alexia Putellas que Michel Kang vol fer créixer els seus projectes, i això ja serà un tema que parlarem al futur, però si tot avança com sembla i acaba el London City classificant-se per la Champions, des de la UEFA deixen clar que no podran competir tant Lyon com London City a la Champions mentre Michel Kang continuï sent la propietària amb plens poders a tots dos clubs. Per tant, tot sembla indicar que arribarem a un moment on la surcoreana haurà de triar entre el club francès o el club anglès quan tots dos estiguin classificats per la Champions.
Això serà en un futur. Gràcies, Anna, per aquesta radiografia que ens has fet de Michel Kang i de la seva faceta empresarial, que s'ha fixat molt en el Barça. S'han dut a més d'una vintena de professionals durant tots aquests anys pels seus diferents clubs. La última, segurament el peix més gros, segurament no, el peix més gros, que és Alexia Putellas. Moltes gràcies, Anna.
Una abraçada, adéu.
I Alexia Sierr podrà celebrar-ho també a Can Lampazas.
Doncs sí, perquè si busques el restaurant de cuina gallega de referència a Barcelona, ja saps on has d'anar, no, Elena?
Home, i tant, allà.
Exacte, allà, a Can Lampazas. Can Rosa gallega cuita amb carbó d'alzina, peixos salvatges, popa en caldeiro, en fi, tota l'essència de Galícia al teu plat. Se m'està fent la boca aigua només de pensar-hi. I no t'ho perdis, perquè també tenen menú executiu a només 27 euros i mig, de debò. Can Lampazas, cuina gallega de veritat, al cor de Barcelona. Al carrer Buenos Aires, número 2, i a canlampazasbuenosaires.com.
Què t'hi jugues?
Dotze i 47, marxem ara fins a Cornellà, perquè l'Espanyol ha fet aquest matí el primer entrenament de la temporada. Andrea de la Torre, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Elena.
I en pocs minuts presenta el tercer fitxatge de l'estiu. El pivot brasiler Gabriel Moscardo arriba cedit pel PSG. Escoltarem demà, recuperarem les seves declaracions al Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que a la una serà el torn d'escoltar les propostes o els projectes guanyadors d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio que organitzem aquí a SER Catalunya. Això serà a partir de la una amb la Marina Fernández, però com deia Andrea, l'Espanyol tanca avui una setmana de molta activitat amb la presentació de Moscardo. Monchi va prometre una renovació de totes les línies de l'equip i de moment va per feina el Gadi.
Doncs sí, aquesta setmana ha estat especialment moguda aquí a Camp de l'Espanyol. Aquest matí l'Espanyol ha completat el primer entrenament de la temporada. Mentrestant, el club continua accelerant el que és la planificació de la plantilla. El primer reforç presentat dimarts va ser Àlex Calatrava, que és un jugador de 26 anys que pot jugar tant d'extrem com de mitja punta, tot i que ell mateix ha deixat caure que se sent molt més còmode jugant per dins. Així parlava Monchi sobre el català.
El caso de Ale reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Tiene calidad, último pase, gol, llegada, nos va a dar frescura. Castellón, en las dos temporadas que ha militado allí, ha sido fulgurante y, bueno, yo, si es capaz de repetir lo que hizo el año pasado en Castellón, pues yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes.
El segon fitxatge és Q Harman, com ha volgut que li diguem, lateral esquerre de 24 anys, format al Feyenoord, que arriba cedit pel Burnley per ocupar el lloc que deixa Carlos Romero, una responsabilitat molt gran, i Monchi el defineix així.
Luego del rendimiento que Carlos ha dado aquí en el Real Club Deportivo Español, era una prioridad importante y fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación. Era el primer nombre encima de la mesa cuando por parte de la dirección deportiva.
André, digam. Andrea, no, t'anava a preguntar que és veritat que ara l'Espanyol es troba en una situació de tenir moltes fitxes a la primera plantilla, és a dir, que ara és el torn de les sortides per poder seguir fent més fitxatges per part de Monchi.
Correcte, o sigui, avui amb la presentació de Gabriel Moscardó, aquests tres fitxatges deixen l'Espanyol amb 28 fitxes, que és una xifra bastant elevada. Monchi està complint el que va dir, que era reforçar com a mínim incorporar un jugador per línia, tot i això la previsió continua sent que fitxi fins a 6-8 jugadors durant el mercat. Monchi avui compareixerà per explicar-nos una mica aquesta planificació, però s'han de deixar sortir jugadors perquè puguin entrar de nous.
Una d'aquestes incorporacions que deies, Harman, que no hem pogut escoltar la declaració del neerlandès, Andrea.
Exacte, Harman parlava així de lo content que està d'estar aquí a Barcelona i lo bé, o sigui, se sent molt identificat amb com els pericos senten l'Espanyol.
Crec que encaixa bé amb la meva manera de jugar i que la meva experiència a la Premier la puc traslladar aquí per a ser encara millor. I el que m'ha convençut també és que crec que és una molt bona ciutat. No sé si coneixeu Burnley, però Barcelona és una ciutat una mica més bonica que Burnley. I al final la vida és més que només futbol.
Doncs Harman feia aquesta petita broma sobre la ciutat de Burnley i deia que a Barcelona li ha agradat molt més. I també, per recollir una mica el com està la plantilla, s'ha oficialitat també la renovació de Fortuño, que sembla que sortirà cedit, i hi ha un nom que li agrada molt al que és la direcció esportiva de l'Espanyol, que és el de Víctor Sigankov, que si tot avança i l'operació s'encarrila, doncs ho veurien amb molt bons ulls des d'aquí.
Doncs veurem si finalment Monchi aconsegueix tancar la incorporació de Sigankov, que sabem que és una de les prioritats pel cos tècnic de l'Espanyol. Ens explicava ahir el Nil Solà que és el jugador que encara no s'ha incorporat a la pretemporada del Girona. Té diferents propostes. Veurem on acaba Víctor Sigankov. Andrea, no marxis, que ara de seguida tornem amb tu.
Què t'hi jugues?
Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
En les últimes, amb l'Arnau i l'Andrea, parlarem ara de l'estat del futbol català, perquè és cert que hem tingut l'ascens del Sabadell en les últimes setmanes. També parlàvem de l'informe de la Cambra de Comerç que situava el món del futbol amb uns 1.500 milions que generaven aquí a l'àrea de Barcelona. Però, Arnau, sembla que no tot és tan bonic com senyalen aquests titulars, no?
Exacte. Si analitzem aquests fets amb una miqueta de perspectiva, tots aquests èxits que has parlat, i mirem les últimes dades de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ens trobem que a Espanya en total hi ha 1.044.789 llicències de jugadors. D'aquestes, 161.000, és a dir, un 15% de les llicències són a Catalunya. Però, tot i que això la posa com la segona comunitat autònoma amb més jugadors federats, no està ni entre les quatre que més equips aporta a primera i segona divisió.
I com s'aplica això al dia a dia de la competició, Arnau? És coherent? Són coherents aquestes dues xifres?
Doncs la resposta curta és que no. Aquest any només hi havia 3 clubs catalans a les categories professionals, el Barça, el Girona i l'Espanyol, cosa que només representa un 7% dels equips. Ara sí que és veritat que amb l'ascens del Sabadell aquesta xifra millora una mica, arriba al 9%, però queda encara molt lluny d'aquest 15% que representen les llicències. Perquè ens fem la idea, per igualar les xifres entre llicències de jugadors i d'equips, Catalunya hauria de tenir entre 6,3 equips de primera i segona divisió, és a dir, com a mínim 6, faltarien encara 2.
I si ho posem en comparativa, si ho comparem, per exemple, amb altres comunitats, Arnau?
Doncs mira, Andalusia és la comunitat autònoma amb més llicències, però té pràcticament les mateixes que Catalunya, són 170.000, o sigui que equivalen a un 16%. Els andalusos, però, compten amb 7 equips entre primera i segona divisió, o sigui que sí que igualen les ràtios, les superen per una miqueta, de fet, i és un tema molt habitual en la majoria de comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Galícia, i fins i tot en alguns casos hi ha comunitats que tenen més percentatge encara d'equips professionals que de llicència, com el País Basc, per exemple, que té un 6,9% de les llicències i 5 equips professionals, que equivalen a un 12%, és a dir, que gairebé el doble d'equips que de jugadors.
Doncs ja ho sentiu, fins al 9% dels equips entre primera i segona la temporada vinent, amb Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, representaran el 9%, perdó, dels equips de primera i segona són Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, però està lluny d'equiparar-se al 15% de les llicències que té Catalunya respecte a la resta d'Espanya. És a dir, que en el mapa l'única comunitat autònoma amb un ratio negatiu de més del 5% és Catalunya. I això, Andrea, segueixes encara perquè amb nosaltres, això no és una estadística aïllada, ja que es reforça molt si ens centrem en l'àmbit arbitral.
Doncs sí, la comparació d'àrbitres catalans amb altres comunitats autònomes també és bastant reveladora. Andalusia tindrà 7 àrbitres entre primera i segona, el País Basc en tindrà 6, la Comunitat Valenciana o Múrcia 4 cadascuna, i comunitats amb molta menys població i menys pes futbolístic, com per exemple Extremadura, que no té equips al futbol professional, també té més representació que Catalunya. Per posar aquesta dada en context, actualment a primera divisió hi ha 20 àrbitres principals, però només un és català, Víctor García Verdura. A segona divisió la situació és encara més extrema, hi ha 22 àrbitres i fins fa unes setmanes no hi havia cap català. Aquesta xifra canviarà gràcies a l'ascens del tarragoní Gonzalo Romero Freixas, que la temporada vinent debutarà a la categoria, i amb ell Catalunya passarà a tenir un representant a segona divisió. Tot això es trasllada amb un 4,7% d'àrbitres catalans d'un total de 42 àrbitres entre primera i segona divisió. I si ens fixem en els assistents, les xifres continuen sent molt baixes. A primera hi ha 40 assistents i només un és català, i a segona hi haurà 6 assistents catalans dels 44 totals. Per tant, la suma resulta en 7 catalans de 84, un 8,3%. Per entendre per què passa això, hem parlat amb Xavi Moreno, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català. Ell assegura que no és una qüestió de manca de nivell, sinó de sort i saber trobar el moment oportú per saber destacar.
Llicències de futbolistes hi ha 200.000, aleshores dius, bueno, i per què només hi ha 2 equips a primera? Doncs perquè és una competició esportiva i no és una qüestió de nombres de llicències, sinó de, bueno, de talent, de sort, o de competició, de tenir l'oportunitat de demostrar que ho fas bé en el moment oportú, i tant si tens 2.000 àrbits com tenim nosaltres, com si tens, jo què sé, 200 com a La Rioja, el que ho fa millor i el que li surt millor la competició, doncs és el que hi ha en crepi.
A més, ens explica que és una qüestió de ratxes, que de la Federació Catalana forma els àrbitres, però que després és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui acaba escollint quins promocionen.
Teníem 3 àrbits a primera divisió de 20. Això no havia passat mai a la història. Això són ratxes. Segona ref tenim molts àrbits. A primera ref tenim molts àrbits. I d'aquí ja depenen del CTA de la ref. I si no acaben de fer el salt, nosaltres els hem format per on han d'estar. Si llavors no els acaba de comprar o descendir, és un tema que ja no depèn de nosaltres.
Un dels grans noms de l'arbitratge català, com ja hem dit, és Víctor García Verdura. Amb només 31 anys acumula ja 2 temporades de primera divisió. Aquesta temporada ha dirigit, entre molts altres partits, el derbi entre l'Espanyol i el Barça, on va fer precisament una actuació molt bona. I s'ha confirmat que a partir de la temporada vinent serà àrbitre internacional. De fet, molts pocs catalans han arribat a aquesta distinció al llarg de la història. Per exemple, tenim a Enriquez Negreira o més recentment a Estrada Fernández. Uh-huh. Tot i això, Helena, com ja hem escoltat, des de l'arbitratge català insisteixen que és una qüestió de cicles i que continuaran treballant per millorar aquestes dades. De moment, l'ascens de Gonzalo Romero és una bona notícia, però les dades continuen mostrant una realitat clara. Catalunya és una de les grans potències de futbol espanyol en clubs i llicències, però aquesta força no es reflecteix, almenys de moment, en el nombre d'àrbitres que arriben al futbol professional.
Gràcies, Andrea. Ja ho sentiu, només un àrbitre català dels 20 de primera i només un dels 22 que hi haurà a segona. Gràcies, Arnau Santero i Andrea de la Torre, per aquest informe que ens heu fet, aquesta radiografia de les llicències i l'arbitratge a Catalunya. Ens queden 4 minuts de programa. Jo crec que avui sí que toca.
Primer, records el tio Faja.
Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
El tio Faja, gràcies.
Ja sabeu que el tio Faja el tindreu demà divendres a partir de les 9 del vespre per seguir aquest Espanya-Bèlgica, junt amb el Cristóbal Chacén, el Gonzalo Álvarez, i farem un especial de la taverna des d'allà per seguir el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu descarregar-vos la vostra entrada, només heu d'entrar a casinobarcelona.com per acompanyar-los. Javi, què tal? Bon dia.
No puedo deciros nada. Yo creo ya que mi vida es un experimento psiquiátrico.
¿Cómo te va lo, o sea, de esta semana?
Bueno, ahora soy flamenco, como Puigdemont y Diego el Cigala.
Eso.
O sea, es acojonante.
Eres un hombre de extremos y te has ido precisamente a los dos extremos.
No, si no es de extremos. Ya es que mi cerebro es el Dragon Khan. Es que me voy a volver loco. O sea, es acojonante esto. He pensado hacer un concurso que es apadrinar un oyente, que venga un oyente un par de días conmigo. O sea, es que lo mío no se puede explicar cerebralmente hablando.
Y Javi, ¿cómo ves el partido entre Marruecos? Ay, entre Marruecos, iba a decir que ¿cómo ves el partido entre España y Bélgica y a quién te pides para semifinales? ¿Qué te gustaría convertirte, en francés o en marroquí?
¿Cómo hurgas en la llaga, Elena? Me lo ponen muy difícil.
Primero, primero que ganen a Bélgica, eso para empezar.
Primero que gane Bélgica, después que mis muchachos vuelvan frescos a casa, cuanto antes mejor, y después el derbi entre Francia y Marruecos van a ser las fallas, da igual quién gane. Yo es que quiero que gane mi musa, yo quiero que gane Lionel Messi y que se retire por todo lo alto, con una narración de Lluís Flaqué, con la carótida como una cuerda de pozo. O sea, es que ese es mi sueño. Yo es que ya está, yo quiero ya coronar a ese muchacho, que se retire Lluís Flaqué también, y que mi recuerdo futbolístico sea ese.
¿Qué sentiste, Javi, al verlo llorar de alegría de esa manera en el último partido, hace un par de días?
Bueno, yo es que no lo vi mucho porque estaba llorando yo también. O sea, lo vi nublado, pero es que ya está bien, hay que rendirse. Si da igual del equipo que seas. Es el cómo, el cuánto, el cuándo, ya está. Si lo que me dice mucha gente mayor, abrir bien los ojos, disfrutar de este muchacho, seáis del equipo que seáis, porque cuando este muchacho se retire no vamos a volver a ver jamás, y te hablo de gente que ha visto a Kubala, a Di Stéfano, a Cruyff, a Maradona, ha dicho jamás vais a volver a ver a una máquina de precisión como este de fulano.
Sí, sí. Sorprendiendo hasta con 39 años.
Bueno, estoy sorprendiendo yo con 50 y algo, pues imagínate, no dejo de sorprenderme.
¿Cuántos mundiales llevas tú, Javi, de los tuyos?
Bueno, yo he narrado 8 Super Bowls y me tratáis como un cualquiera. Ah, y he corrido una maratón de estas de Barcelona y me tratáis como un cualquiera porque ya no respetáis a vuestros mitos.
Eso nunca. Mira, hoy pones el broche de oro al que te jugas y mañana también te esperamos, para la previa del España-Bélgica.
Venga, esto no va a acabar bien.
No, desde luego que no. Nosaltres,
venga.
Gràcies, Javi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta nit, quarts de final entre França i Marroc, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER. A les 10 de la nit és aquest partit. Nosaltres acabem aquí avui el que t'hi jugues, perquè ara, a partir de la 1, podreu escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio que organitza Ràdio Barcelona. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a les 12. Adeu.
Sí, que inflat i capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora.